250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Són 9:15, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonet.
Avui no ho sé de butxaca de 15 minuts. Abans de sopar heu de saber que... Doncs que aquesta hora estem molt pendents d'un possible segrest a Barcelona. Els Mossos tenen desplegat un operatiu a la part alta de la ciutat entre el carrer Calvet i el carrer Amigó. Segons ha pogut saber RAC1, hi hauria una persona armada atrinxerada dins d'un pis i, com a mínim, un hostatge retingut. El grup especial d'intervenció i la unitat antisegrestos de la policia ha pogut entrar a l'habitatge fa només uns minuts. Última hora des de Barcelona, Adrià García, bona nit.
Bona nit, sí, hi ha un vistós dispositiu, com deies, amb agents de la Guàrdia Urbana i també dels Mossos d'Esquadra. De fet, a la porta de l'edifici on està passant tot plegat, el número 39 del carrer Amigó, hi ha dos agents del GEI que estan, doncs, custodiant-lo amb armes llargues. Fa cosa de 10 minuts han pogut sentir fins a 3 detonacions que haurien explotat dins d'un pis, d'un domicili, d'una finca del carrer Maria Cubí amb el carrer Amigó, que és on estem situats ara i que és el carrer que està tallat al trànsit i també al pas de la gent. Segons La Vanguardia, el GEI dels Mossos ha entrat dins del pis i han pogut controlar ja la situació. Serien membres d'una màfia xinesa que necessiten traducció per poder-s'hi comunicar i això està dificultant les tasques de rescat i saber també, doncs, què ha passat exactament. Al llarg de l'operació els Mossos, doncs, com dèiem, estan demanant als curiosos que no s'aturin al mig del carrer per demanar què és el que està passant i, de fet, alguns comerços de la zona ens expliquen que des de fa ja un parell d'hores els agents estan envoltant l'edifici. Una altra cosa que acabem de saber és que el cos dels Mossos ha confirmat que d'aquí pocs minuts faran una declaració per explicar-ho tot plegat. Us mantenim informats.
Doncs aquesta és l'última hora d'aquest possible, com dèiem, segrest entre el carrer Calvet i el carrer Amigó de Barcelona. Qualsevol novetat l'actualitzarem durant aquest nou set. Més coses, el TSJ decidirà dimarts si suspèn el judici a Laura Borràs, com ha demanat la seva defensa. Els jutges han programat aquesta sessió extraordinària per la setmana que ve, perquè el pacte entre la Fiscalia i els altres dos acusats ha dinamitat la dinàmica prevista. De fet, els advocats de Borràs acusen l'altra part de mala fe per pactar després de passar-se anys compartint i intercanviant informació entre ells. Ha seguit aquesta primera sessió del judici el Benet Íñigo.
Han saltat espurnes al TSJ. L'advocada de Borràs, Isabel Elbal, ha revelat com havien treballat plegats fins ara i creu que el pacte trenca el codi deontològic de l'advocacia. L'advocada d'Isaías Herrero, Marina Roig, molt dolguda, també creu que la defensa de Borràs s'ha passat de la ratlla presentant com a gairebé corrupció el probable acord.
Con tanto intercambio intenso de información nos ha obligado en 72 horas a buscar pruebas que no conozcan. Esa es la indefensión creada, señoría.
Es diu a l'escrit, s'arriba a dir compensades, bonificades o pagades. Pensar que quan una defensa exerceix el seu dret de defensa es converteix en part acusadora és no entendre ni el contingut ni el significat del dret de defensa.
Ara són els jutges els que han de decidir si suspenen el judici, a l'espera també si la defensa de Borràs pot trencar el secret professional i portar proves d'una deslleialtat que vulneri el dret a defensa. La resolució serà dimarts en una sessió fins ara no prevista del judici.
Borràs, que ha arribat al TSJ acompanyada de la seva família i de la plana major de Junts per Catalunya, mig miler de persones també li han donat suport en una concentració marcada per absències importants com la de Xavier Trias. Adrià Santasusagna.
Junts per Catalunya hi era com a partit, però no hem vist a Xavier Trias ni tampoc els exconsellers del govern com Jaume Giró o Victòria Alsina. Només hi ha anat l'exvicepresident Jordi Puigneró. Borràs ha arribat acompanyada dels seus amics més propers, Quim Torra, Aurora Madaula i Francesc de Dalmases. També hi era Jordi Turull, que ha assegurat que Borràs la persegueixen per independentista.
I no tindrà un judici just, perquè evidentment el tribunal, doncs, el formaran part persones, especialment el president, el senyor Barrientos, que és una persona, doncs, que s'ha destacat per fer ostentació de la seva lluita contra l'independentisme.
L'Assemblea i el Consell per la República han anat a la concentració, però no ho han fet l'AMI, l'Òmnium Cultural, Esquerra i la CUP, que asseguren que el cas de Borràs no té res a veure amb el moviment independentista.
Passen 5 minuts a 8:45. El món del cinema acomiada un dels directors espanyols més importants de l'últim segle, Carlos Saura.
Yo he tenido mucha suerte, ¿no? Siempre lo digo. Soy de los elegidos porque...
El director que ha mort aquesta tarda a 91 anys a Madrid a causa d'una insuficiència respiratòria, entre les seves pel·lícules més reconegudes hi ha Cria Cuervos... O aquesta altra, i Carmela, amb la que va guanyar 13 premis Goya. Precisament Saura, que havia de rebre el Goya d'Honor demà en una gala a Sevilla, un guardó que rebrà de manera pòstuma i que servirà per homenatjar una de les trajectòries més prolífiques del cinema espanyol, Maria Cusó.
Amb Carlos Saura marxa l'últim director clàssic espanyol. Amb ell desapareix aquell cinema de Berlanga i Buñuel i un llegat de més de 50 pel·lícules. Saura va irrompre el món del cinema amb Los Golfos, el 1959, una pel·lícula moderna per l'època que va inaugurar una filmografia que deixaria noms com La caza, Peppermint Frappé o Cria Cuervos. Guanyador d'un Os de Plata a Berlín i dos premis especials del jurat a Cannes, va rebre diverses nominacions als Oscars. Saura, mort als 91 anys, una setmana després d'estrenar la seva última pel·lícula, Les paredes hablen, demà havia de rebre el Goya d'Honor. Ell no hi serà, però l'Acadèmia del Cinema Espanyol ja ha avançat que la gala serà en record seu.
I fa només una estona que hem sabut que ha mort un altre director de cinema. Es tracta de Hugh Hudson, de la filmografia. De la seva filmografia en destaca la pel·lícula Carros de Foc. Doncs bé, una cinta de l'any 1981 que va guanyar 4 Oscars a millor pel·lícula, millor guió original, millor vestuari i també millor banda sonora per Vangelis i per la cançó de Carros de Foc. Hudson també va dirigir Altamira el 2016, protagonitzada per Antonio Banderas. El balanç de víctimes pel terratrèmol a Turquia i Síria no para de créixer. Ja són gairebé 23.000 persones les que han mort. Avui, però, encara hi ha un bri d'esperança perquè han rescatat 10 persones de sota la runa que feia més de 4 dies que estaven enterrades. Tot i això, mentre creixen les crítiques, i el president turc admet per primera vegada que hi ha hagut errors. Ho fa, això sí, amb la boca petita. Enviat especial de RAC1 a Turquia, Jordi Armenteres.
Sí, el que era impossible avui ha passat i feia més de 24 hores que no teníem notícies de nous rescats. Són els herois, ells i sobretot els equips que ho han fet possible, perquè han sobreviscut més de 100 hores sota els edificis. Hi ha un nadó de només 10 dies, no en sabem res dels seus pares. Hi ha dos germans rescatats per militars espanyols. Hi ha un grup de 5 joves més que estaven en un edifici de la ciutat d'Iskanderun i una dona que han rescatat aquest vespre un equip del Canadà. Les crítiques per Erdogan van a més pel president del país, que avui per primera vegada, i han hagut de passar 5 dies, ha admès per primer cop que sí que hi ha hagut problemes.
El nostre treball ha estat molt complicat. Tot i que ara tenim l'equip de recerca i rescat més gran del món, és una realitat que els treballs no són tan ràpids com volíem que fossin. A la devastació s'hi ha afegit un hivern tan complicat com l'actual que s'ha convertit en un obstacle més.
Ahir va prometre que d'aquí un any tothom tindrà casa. És inviable, es trigarà mesos a desenrunar. Hi ha moltes ciutats que s'hauran de replantejar de dalt a baix.
I mentrestant, Síria, que autoritza per primer cop l'enviament d'ajuda humanitària internacional a tot el país, fins i tot podran entrar a les zones controlades pels opositors al règim de Bashar al-Assad. A casa nostra, el govern confia que el brot de grip aviària detectat a una granja d'Arbeca, les Garrigues, estigui erradicat en 30 dies. Això després d'haver sacrificat més de 80.000 aus de la mateixa explotació afectada i també de les granges properes com a mesura preventiva. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, envia un missatge de tranquil·litat.
Està extremadament calculat el pla de contingència de com hem d'actuar davant d'una situació d'aquestes característiques, i hem fet el que ja estava previst fer, que no és altra cosa doncs, que fer les proves que ens determinin si és així. Això s'ha confirmat i esperem que en 30 dies puguem dir que tot això ho tenim doncs, erradicat.
Segons el departament, les analítiques d'aquestes explotacions han donat negatiu i recorda que el virus no es transmet als humans. Més detalls des de Lleida, Karen Alfonso.
37.000 galls d'indi, 50.000 guatlles d'11 explotacions d'Arbeca han estat sacrificades per un cas de grip aviar. Es tracta del virus H5N1, que no afecta els humans. Per aquest motiu, la directora general d'Agricultura, Elisenda Guillaumes, ha enviat un missatge de tranquil·litat.
La transmissió en humans és una probabilitat molt baixa. De fet, podríem dir que no es transmet en humans.
La causa transmissora d'aquest brot seria externa a la granja i tot apunta a la palla contaminada per l'excrement d'un ou salvatge. Per això, des del Departament d'Acció Climàtica demanen la màxima responsabilitat i seguretat a les instal·lacions.
20 minuts per arribar a les 9. Els Mossos estan valorant avisar 355 dones que estan en risc perquè tenen una parella amb antecedents per violència masclista. Ho faran si creuen que pot protegir la víctima de patir un feminicidi o una agressió física molt greu. La policia està estudiant jurídicament la norma del Ministeri de l'Interior per saber si poden actuar d'ofici. S'avisarà les dones que estiguin en risc, fins i tot si no han presentat cap denúncia, Marsegués.
Fins a 355 catalanes tenen un risc mitjà, alt o molt alt de ser assassinades o patir agressions físiques molt greus en mans de la seva parella. Si els Mossos creuen que és útil, empoderant i una ajuda per autoprotegir-se a elles i al seu entorn, se'ls informarà dels antecedents per violència masclista de la seva parella. No se'n donaran detalls, només s'explicarà que existeixen. La inspectora Montserrat Escudé apunta els tres aspectes claus de la norma.
El primer, que aquests antecedents constitueixin per se un factor de risc per la integritat física d'aquestes víctimes o de les persones dependents. Segon, que no ha de ser una comunicació generalitzada, sinó que ha de ser quirúrgica i primera complint els requisits que ens posa Fiscalia. I la tercera, que ha d'ajudar a treballar aquesta percepció del risc.
La voluntat del cos també és protegir i avisar d'ofici a les dones que estan en la mateixa situació però no han denunciat.
I a tot això, nou revés per la defensa de Dani Alves perquè el futbolista pugui sortir de la presó. Les proves d'ADN contradiuen la versió del futbolista. Segons ha avançat el periòdico, les proves han confirmat que les mostres de semen recollides de la víctima coincideixen amb les d'Alves, Pep Tormos.
Davant de la jutgessa, el futbolista va dir que la víctima li havia fet una fel·lació consentida. La nit de la violació, la víctima va acudir a l'Hospital Clínic on se li van prendre mostres biològiques. Els Mossos també van recollir-ne al lavabo de la discoteca, on s'hauria produït aquesta agressió, a terra i a la roba de la víctima. En tots els casos, les mostres coincideixen amb l'ADN del futbolista, per tant, tomben l'última versió de Dani Alves, que havia argumentat que les relacions van ser consentides.
3 minuts per 3 quarts de 9, la Generalitat i el govern espanyol han exhibit avui per primer cop a la història bona sintonia per fer front a l'emergència climàtica al Delta de l'Ebre. Han obert una comissió bilateral per consensuar les mesures de protecció davant la pujada del nivell del mar. Des de Sant Jaume d'Enveja, Esteve Giral.
Un dels principals punts de discussió encara, la quantitat de sorra que s'ha de portar als espais més fràgils per evitar que el mar segueixi guanyant espai a la terra. La Generalitat aposta per aportar fins a 11 milions de metres cúbics de sorres i fer-ho amb dragues marines. La vicepresidenta espanyola Teresa Rivera i Teresa Jordà, la consellera d'Acció Climàtica.
Si tiene más sentido o menos aportar grandes cantidades de arena o seguir en una constante, suave, però constante aportació d'arena.
Pensem tècnicament que això pot ser viable.
La ministra s'ha compromès a tenir enllestit abans de l'estiu el pla de protecció del Delta de l'Ebre i ha anunciat una primera inversió propera als 30 milions d'euros.
I mentrestant, Pere Aragonès ofereix als Mossos d'Esquadra per reobrir els passos transfronterers barrats al Pirineu. Ho ha dit en rebre la presidència de torn de l'Euroregió Mediterrània que engloba Catalunya, les Balears i Occitània. Enviat especial de RAC1 a Tolosa de Llenguadoc, Marc Martínez Amat.
Davant de l'argument de França per mantenir quatre passos pirinencs tancats des de la pandèmia per raons de seguretat, el president ofereix el suport dels Mossos per permetre-hi la circulació.
No hi ha raons perquè es mantinguin tancats i, en tot cas, si hi ha qüestions relatives a seguretat, doncs el govern de Catalunya, en tant que responsable de la Policia Integral de Catalunya, que és el cos de Mossos d'Esquadra, doncs ens oferim per garantir totes les condicions de seguretat que hagin d'acompanyar la reobertura d'aquests passos.
Ho deia al costat de la presidenta d'Occitània, que tampoc veu raons per mantenir-los tancats i se n'ha queixat al Ministeri d'Interior francès.
I el metro de Barcelona ha crescut un 34% el nombre de passatgers respecte a l'any passat.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Els autobusos de la ciutat ho ha fet un 20%. La xifra, però, encara està per sota dels passatgers que hi havia abans de la pandèmia.
Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol que trasllada aquest augment del 20% a la xarxa d'autobusos urbans de tot el país. En el cas de Barcelona, per cert, TMB estrena un nou sistema d'informació als vehicles amb 1.600 pantalles panoràmiques.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
I abans del temps, actualitzem, abans d'acabar, la informació amb què obríem aquest nou C sobre aquest possible segrest a Barcelona. Connectem amb l'Adrià García. Alguna novetat, Adrià?
Doncs sí, mira, que segons fonts dels Mossos, els agents han alliberat 3 ostatges i...